Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcasts.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 126. Grace Brown i Remco Evenepoel fan història. I ara qui li toca? Suposo que tots esteu pensant en Tadej Pogacar com a clar candidat per guanyar la prova en ruta del Mundial aquest proper diumenge. I pensareu també si atacarà i se n'anirà en solitari i a quants quilòmetres atacarà. Però de licients en tenim molts més. Perquè tindrem Pogacar, però també Evenepoel o Van der Poel, entre molts altres. I tenim també a Vollering, Kopecky, Nibia Doma o Elisa Longo-Borghini. I ja hem vist el que ha passat a la Crono amb aquest històric doblet o doble doblet de Grace Brown i Remco Evenepoel. Sabíeu que mai abans ningú havia aconseguit fer el doblet Jocs Olímpics Mundial en contrarrellotge en un mateix any? En un mateix any guanyar la contrarrellotge dels Jocs i la del Mundial. Doncs bé, aquest 2024 ho va aconseguir Grace Brown i també Remco Evenepoel. Doble doblet, històric, mai abans ho havíem viscut. També hi tenim els catalans, amb la Mireia Benito, la Paula Blasi, el David de la Cruz, l'Adrià Periques, el Marc Zafra, el Roger Drià, el Sergio Garrote, que ja ha aconseguit una medalla en relleus. I també tenim aquelles històries que només ens deixa el Mundial. A la Crono Júnior, tres ciclistes de parla catalana han estat entre els millors. L'Adrià Periques, de Tona, 16è. El nord-americà Aislinn Barry, 9è. I el belga Mathis van Kerkhove, 3è, medalla de bronze. De Barry en parlarem ara amb el Fletxa. De Mathis van Kerkhove us explicaré que és belga. És un belga de Montbrió del Camp. Ell i el seu germà, ciclistes amb un futur impressionant. Ells van néixer a Bèlgica, però ja de petits amb la família es van traslladar cap a terres catalanes. De fet, el Mathis l'any que ve el veurem córrer amb el Visma, amb l'equip de desenvolupament. I el seu germà també, apunteu. Apunteu que tots dos tenen bon futur, bones maneres de cara a aquests propers anys. Estem de ple en una de les setmanes més boniques de tot el calendari, la Setmana del Mundial de Ciclisme, i avui ens centrarem sobretot en això, tot i que també recuperarem alguna història de la Sea Otter. Avui, amb Indústria Ciclista, ja veureu com us sorprendré amb el protagonista que tindrem al final del programa. Indústria, marca, oportunitats de mercat, competència, què es belluga en aquest món gegant que mou el ciclisme. De seguida ens hi posem, però abans, resum sonor amb tres escenaris. Victòria del Roger Adrià al Gran Premi de Valònia la setmana passada, el dimecres. Primera victòria amb el mallot de Red Bull, segona victòria com a professional del Roger. Segon escenari, Tour de Luxemburg, amb diferents guanyadors d'etapa. I tercer escenari, lògicament, el Mundial de Ciclisme. Esteu a punt! 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
¿Ya? y Ruggier Adrià a su rueda. Dos españoles aquí intentando conseguir la victoria en Balonia. Y arranca el sprint por parte del campeón de España. Caída al final con Matteo Trentin, efectivamente lo decíamos. Y se ha ido al suelo el ciclista de Tudor. Pero sigue manejando ahora la cabeza de grupo Alex Aramburu con Ruggier Adrià. Los dos corredores por la victoria. Y ahí está Ruggier Adrià. La victoria por delante de Alex Aramburu.
En cualquier momento, esperando la arrancada de Matthew Van Der Poel. Ahí va, ahí ya se pone Matthew Van Der Poel. Bueno, pues de Hitchin ni está ni se le espera después de la labor de los compañeros. Y Matthew Van Der Poel, que va a hacer primero y segundo, que no va a hacer nadie prácticamente. Qué dominio el de Matthew Van Der Poel, sobradísimo. Primero Van Der Poel, segundo nadie y tercero el de...
Here goes Mas Pearson now. It's Pearson for Lidl Trek through the centre. On his wheel is Mathieu van der Poel, who's trying to come around. It's Pearson going all the way. Van der Poel is in the wheel. He stays there at the minute and can't get round. Quadball's there. It's Pearson through the centre. It's Mas Pearson who wins. Mathieu van der Poel and Romain Quadball.
El crono de Mathieu Van Der Poel no va a ser mejor que el de Juan Ayuso y va a parar el registro. Vamos a ver, 14, 15, 16, 17, 18 segundos, 19 por detrás de Juan Ayuso, que gana la etapa y se lleva la contrarreloj individual de este Tour de Luxemburgo. Victoria española.
Esa segunda parte, aquí vemos.
Madre mía.
Qué bonito oír esas breves palabras. Qué duro y qué larga se ha hecho.
Es que eso va unido.
Habrá regulado perfectamente Grace Brown en este último tercio de la crono del campeonato del mundo. Ahí tiene el arco. Lo va a conseguir Grace Brown después de 2 años seguidos siendo subcampeona del mundo en contrarreloj. Finalmente se hace con el oro. 39-16.
The current Olympic champion, the defending world time trial champion, Remco Evenepoel, is pushing all the way to the line. Now inside the final 50 meters, he has 8 seconds. Time to celebrate. Remco Evenepoel takes the title with 6 seconds advantage over Filippo Ganna. What a season by the Belgian.
Remco Evenepoel!
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Doncs bé, ja ho heu sentit, eh? D'entrada, aquesta victòria del Ruggier Adrià en Amur, el Gran Premi de Valònia, amb un final complicat, eh? Superant a l'últim instant el basc Àlex Aramburu, però victòria del Ruggier Adrià, la seva segona com a professional, la primera com a ciclista del Red Bull Bora. Hem passat pel Tour de Luxemburg, amb victòria inicial de Mathieu van der Poel, també de Mats Pedersen, una de Tim Merlier, que estrenava d'aquesta manera en victòria el seu mallot de campió europeu. Aquesta de Merlier només hem sentit el so ambient de l'arribada, eh? Victòria també de Juan Ayuso, la contrarrellotge, a la general victòria final d'Antonio Tiberi, el jove de l'equip Bahrain, un dels deixebles del Xavi Florencio. A continuació, i ja centrant-nos en aquest Mundial, hem sentit les declaracions... De fet, no eren declaracions, eren reflexions de la Paula Blasi, amb membres de la Federació, de l'Staff de la Federació Espanyola, encara amb el casc de la contrarrellotge posat, explicant com se sentia, eh? Com havia passat, o havia superat a 3 ciclistes, deia ella, com l'última recta se li havia fet eterna. Doncs bé, era la Paula Blasi, i després les victòries, hem sentit, eh? Com... guanyaven, com s'imposaven Grace Brown a la categoria femenina contra rellotge i Remco Evenepoel a la categoria masculina. Com que em vull quedar al Mundial per aprofundir-hi una miqueta més abans d'analitzar-ho amb el Fletxa, vull que sentim els protagonistes catalans, els 4 catalans que han competit a la crono, que han obert la setmana del Mundial competint a la crono. La Mireia Benito, fent per ordre, la Paula Blasi, el David de la Cruz i l'Adrià Periques en declaracions que recullen els mitjans oficials de la Federació Espanyola de Ciclisme.
Creo que ha sido más o menos lo esperado, ¿no? Ya se veía una crono muy, muy dura por la dificultad, ¿no?, del terreno, tanto en la parte de subida, que realmente había que apretar mucho, y luego en la parte de llano, pues también tenías que ir remando, ¿no? Es una crono de mantener concentración. Y bueno, por mi parte, sensaciones pues correctas. Creo que puedo estar contenta para ser mis primeros mundiales. Sí que, bueno, está claro que vamos a ver el resultado final.
Sí que es verdad que ayer tuve un día muy, muy raro. Me encontraba muy mal, con mucho dolor de cabeza, muchos mocos. Y creo que hoy era día de salir con la cabeza fría y salir a disfrutar. Me estaba en la línea de salida, veía al público, el ambiente, y dices, mira, ¿sabes qué? Vale la pena estar aquí, aunque no vaya al 100%. Y nada, ha sido un recorrido donde me he encontrado muy, muy, muy bien. Era un recorrido muy bueno para mí. Y sí que es verdad que es la crono que más cómoda me he sentido trazando y cogiendo las curvas, y más muy segura. Y la verdad creo que eso me ha ayudado muchísimo. Ya la parte final más llanita y larga se ha hecho un poco bola. Pero nada.
He estado los números que más o menos tenía que estar. A veces puede estar un pelín mejor, pero tampoco no podía estar mucho mejor en cuanto a rendimiento. Creo que he hecho el pacing que tenía marcado lo he clavado bastante bien. Si me puedes decir, hostia, a lo mejor en la bajada aquí he perdido 10 segundos, pero tampoco era mucho más. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que satisfecho en los números que he hecho. Obviamente, pues esperaba estar más adelante en la clasificación, pero bueno, también hay que ser realistas, ¿no?, del increíble nivel que hay. Mira gente como Almeida o Rowley, que han estado ahí a medio minuto. Y obviamente, pues bueno, corredores como el podio han estado pues muy por encima. El top 10 no ha estado tampoco tan lejos. Pero bueno, ya te digo yo.
Sí, al principio la verdad que no me he encontrado muy bien, ¿no? No acababa de encontrar la posición ni la comodidad. Pero una vez, cuando he dado la vuelta, ya me he empezado a encontrar bien. Y nada, como dices, al final de menos a más y contento con el resultado.
Radio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
Bé, doncs ara sí, volem analitzar tot el que ha passat i tot el que ha de passar en aquest Mundial de Ciclisme. Entrem al territori fletxa.
A Radio Volta entrem al territori fletxa.
Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs mira, en plena setmana de campionats del món, estem, perquè vam començar amb la prova en línia. Aquesta setmana tenim competicions de categories inferiors, de juniors i sub-23, que deixa'm parlar un moment, perquè de juniors corre el fill del Marc Gilbarri, bueno, és company d'equip i bueno, un nano que promet molt, que ha guanyat campionat nacional dels Estats Units i tot. Bueno, la seva mare va ser corredora professional americana, i el pare, clar, el Michael Barry, que és canadenc, però company meu, bueno, dels pioners, de Girona, dels pioners, que mira, anem a estar en la ciutat també, i jo em recordo amb el Michael, clar, quedàvem per sortir en bici, per entrenar, quedàvem a Girona, però quan no era el que és ara Girona, no? Que és la meca del ciclisme, quan no hi havia cap cafeteria d'especialitat, cap racó pels ciclistes. I, de fet, quedàvem a la plaça de la Independència de Girona, on deia, va, quedem allà. I era un bar per allà, però un bar molt, molt aleatori, molt, molt random. I era com, hòstia, ciclistes per allà, era com entremig de la gent, no? Era una cosa molt, hòstia, fora del normal. I fixa't en el que s'ha convertit, Girona.
T'anava a dir...
Cada cop i volta m'ha vingut al cap tot això. Yeah. I dic, hòstia, això
ell era Girona, no era Cerdanya. És que em sona d'haver llegit o haver sentit que està que venia per la Cerdanya també a pedalar, pot ser?
Sí, clar, ve amb el Jordi Cantal, de tant en tant, a fer gravel, que amb el Jordi, que és bomber, que és el que ha dissenyat el recorregut de la Ciotter de gravel d'aquest any, de l'any passat, de la prova. Clar, ell... tots dos, fora de temporada, feien molt de gravel, que no li deien gravel, deien dirt roads. Però, clar, era tot abans, i a mi el Mike em parlava molt d'aquestes pistes fantàstiques que hi havia a Girona, i que sempre em parlava molt del Jordi. I, bueno, jo amb el Jordi vam estar parlant, també vam coincidir ara aquest cap de setmana, i vam estar parlant de tot això, no? I res, coincidint, li vaig demanar pel fill, perquè, clar, el fill anava a l'escola a Girona i tot, i parlava català, i em dic que no, que ja s'ha oblidat. bueno, curiositats, no? Perquè ells va, el Michael quan va deixar de córrer va ser el 2014, crec. 2013 o... Sí, 2013 poder va deixar de córrer. Que, o 12, ara me'n recordo. Van tornar a Toronto i bueno, ell va continuar el seu... el negoci del seu pare, que el seu pare és, va ser un immigrant anglès que va portar molt de ciclisme en allà i bueno, el negoci era fabricar quadres artesanals de bici molt xulos, que es diuen Mariposa.
Sí, cert, cert. Sí, és que ara està intentant fer memòria. El Michael va acabar al Garmin els últims anys?
A l'Sky. Vam ser companys de l'Sky. Ell, ell va córrer a l'HTC, ell va córrer a Telecom, a US Postal... bueno, tots aquests equips.
Vale.
No, a Garmin no. Jo crec que amb el Bautes no va córrer mai.
Vale.
Com a equips del Bautes, eh? Però no. Bueno, vale. En fi, que res, que li tinc molt de preci sempre al Michael i ves per on, eh? Ara el seu fill ara corrent aquest Mundial com, bueno, un dels favorits, els juniors la carretera que tenen dijous, jo l'he de comentar també. I, bueno, moltes ganes en aquest sentit. Ahir vaig comentar la prova en contrarrellotge, que va ser espectacular, sí. També, la masculina, sobretot.
Sí. Ara anem, entrem en aquestes proves contrarrellotge del Mundial que hem viscut, en el que vindran aquests propers dies, però ja que hem tret el tema i deixem acabar de tancar l'últim parèntesi, sí. Quina festassa Girona ens vam veure, i després a tu et vaig veure allà, que vas arribar a coincidir amb un munt de professionals o exprofessionals. Sí. Crec que l'últim cop que et vaig veure estaves amb el Samuel Sánchez per allà passejant, això era el divendres, però el dissabte encara em vas trobar amb el Valverde i, en fi, quina festassa.
Sí, molt, molt, molt. I mira que el temps que tampoc hi va acompanyar, però ostres, la gent que hi havia, l'ambient va ser enorme. De fet, mira, jo dissabte havia de tornar per estar amb el Valverde i el Cortina a l'estand de Covid, que jo sóc ambaixador d'ells i em van demanar a veure si podia fer com demanar-li quatre preguntes, una taula rodona i va estar molt bé, però és que abans d'això, clar, jo dissabte vaig entrar a la fira pel parc, per sota, diguem, sí. Pel riu. I clar, em trobo amb gent de Mountracker que conec i bueno, em van liar i vaig anar a provar una mountain bike d'aquestes elèctriques lleugeres, una E-Lite mountain bike que li diuen, i bueno, m'ho vaig passar de conya també. Clar, estàvem allà parlant i de cop i volta, va, no hi ha collons, va, anem a provar, va, sí, va, i de cop i volta em vaig veure fent E-Mountain bike light que
bueno,
bueno, també, mira, Marca Espanya, ostres, em va agradar molt, coses de... és això, és una fira del nostre país i hi ha marques molt potents, Mountracker, que he dit, sí. Govic també, no? MMR també estava per allà, però bueno, marques que el món del ciclisme i a la indústria estan fotent-li fort, eh? O sigui, no ho hem de perdre de vista que són marques que han nascut aquí i que són molt bones i molt respectades a fora del nostre país, també.
I tant que sí, i tant que sí. Jo, mira, recordo de divendres que ens vam veure just abans que arribessis allà en una... Això que deies de les cafeteries, allà en una cafeteria, cert que molts hi eren per la Sioter, però hi havia el Miguel Indurain amb un dels fills, després a Valverde, Cortina i Romo, després va arribar també el Matia De Marchi, en fi, que era allò que anàvem passant i dius, però quina festassa això, que ens agrada el ciclisme, perquè aquí van apareixent noms que sense voler te'ls acabes trobant tots.
No, Girona i sobretot amb algun dels esdeveniments que hi ha és que et trobes amb molta gent. I amb aquest entorn, també no cal estar dins de la fira, et creues de la gent a la ciutat. Que això a mi em sembla genial. O sigui, és ambient i... Ostres, és que no... Jo diria que Europa, cap ciutat ho ha aconseguit, això, i hem d'estar orgullosos que una ciutat com Girona aconsegueix això, ser referència en moltes disciplines diferents, de ciclisme.
I tant.
I això, que munten una fira o una cursa i és que et trobes en els dies aquells, perquè a part no és un dia, són diversos dies, et creues amb molta gent. La veritat que que s'ha de gaudir i es gaudeix avui dia, això.
I tant que sí. Va, centrem-nos en l'actualitat. Sí. En aquest Mundial, que com dius, és una setmana molt bonica perquè comença amb la crono absoluta, tant masculina com femenina, i acabarà el proper cap de setmana amb la prova en ruta i entremig totes les altres categories. A la crono masculina i femenina, hem viscut una cosa que no havia passat mai, que algú repetís en un mateix any medalla d'or olímpica i medalla d'or mundial, i això ha passat tant en homes com en dones, és a dir, un fet inèdit i, sí. I repetit.
Repetit i, per, sí, sobretot la Grace Brownet, també, que va dominar la prova de contrarrellotge també el diumenge passat, ho va fer el mateix a París. I fixa't, que per un any no es repeteix amb el Remco, perquè el Remco va guanyar el mateix que la Grace Brown, però també va guanyar la Lieja l'any passat, cursa sí. Que ha guanyat la Grace Brown aquest any, o sigui que... Bueno, coincidències que fa gràcia, la veritat.
I tant que sí. Bé, la Grace Brown, a més que té la particularitat que aquest any ella retira. Ella és australiana i déu-n'hi-do, perquè no és habitual que ciclistes que estan al pic, almenys de resultats i de rendiment, que ho deixin, però ella diu que vol tornar a la seva vida i, per tant, retirarà com a campiona olímpica i campiona mundial, déu-n'hi-do.
No, ja, i bueno, jo entenc que... Això, mira, quan surt, sobretot als australians els hi passa molt, ells tots somien amb tornar, a tornar a Austràlia i Austràlia a Nova Zelanda, i en el cas de la Grace Brown, bueno, fixa't de quina manera torna, Mira, va haver-hi una foto, me'n recordo, que va publicar a xarxes fa un temps el Matthew Heyman, que tampoc és que publiqui tant, però em va fer molta gràcia, no?, que ell era una foto de tota la família tornant a Austràlia i posava, vaig venir a Europa... amb 16 anys somiant que tornaria amb una pedra i amb una família. I era això, clar, tornat amb la pedra de la Paris-Roubaix i amb sí. La seva família, no? Clar, al final aquesta gent emigra, no?, i ve a Europa, però el ciclisme està a Europa, però amb el somni de tornar a casa, no?, als seus arrels, i quan assoleixen, clar, és per ells és el màxim.
I tant. Interessantíssim tot això, tot aquest moviment que viuen sobretot això, australians i neozelandesos. Això, Grace Brown en la cursa femenina, la crono femenina, la masculina, el més difícil o una de les situacions més difícils que expliquem sempre és ser el gran favorit i complir amb les expectatives. I Remco Evenepoel, com hi va? Campió olímpic, campió mundial.
Sí, semblava en principi això, que seria tot una cursa del Remco. I, bueno, va guanyar relativament fàcil, però va tenir més una adversitat, també, i sobretot un rival molt fort, que era el Filippo Ganna, que, bueno, va guanyar el Mundial per 6 segons, només, que és, sí. A part, és la diferència que li treia el primer punt de pas, O sigui que després li va augmentar la diferència, però al final el Filippo, en tota la part final més plana, ostres, li va tornar a retallar, o sigui, va estar molt disputada. El Ganna també va doblar el Roglic,
sí.
Guanyador de la Volta a Espanya. O sigui, va ser una cosa molt, molt xula en aquest sentit. El Jay Vine, no? Un altre corredor que venia fort, va caure, va quedar per poc fora del podi. Vaja, que hi van passar moltes coses, no? Tot i si el Remco el guanyava al final i que confirmava com a favorit. Però, vaja, va ser molt interessant.
Del Remco m'agradaria que m'expliquessis una cosa, perquè ell va tenir un problema mecànic quan estava allà a la rampa, sí. Encara en marge de temps, li va saltar la cadena perquè ell pedalava enrere i bé, els mecànics a correcuita van aconseguir posar-li, però després va explicar alguna cosa com que havia corregut sense potenciòmetre. Si és així, explica'm la importància que té una crono córrer sense aquesta referència.
Sí, mira, primer sembla que va ser així. Ara, de fet, inclús la pedalada al darrere, que va ser molt estrany i va provocar aquest fall mecànic a la sortida, que per sort el van solventar, ell no ho va dir, però és molt probable que sí perquè intentés sincronitzar el potenciòmetre amb el computador. ¿Vale? O sigui, el potenciòmetre és un dispositiu que està a la biela i normalment per calibrar-ho has de fer unes pedalades cap enrere, no? Tot i que, bueno, hi ha gent que diu que va ser això pel que va pedalar, però en principi aquestes pedalades les fas sense els pedals, o sigui, desmuntat de la bici. Per tant, no m'ho crec, ¿vale? Hi ha gent que ho justifica així. Jo crec que ell va pedalar només per posicionar la cama dreta, que és amb la que surts, sí. De manera correcta, ¿vale? Aquesta és la mandatoria, que a la rampa de sortida no hi havia cap problema amb el potenciòmetre, que això va venir després, i va venir just a la sortida. O sigui, els primers quilòmetres se'l veia intentant sincronitzar amb el computador, i ell després ho va explicar, que va ser la crono més dura de la seva vida perquè no va disposar d'aquesta eina, no? Que és veure les seves zones d'esforç, no? Que és el mitjançant la potència, els umbrals de potència. I clar, sense aquest dispositiu ell va haver d'anar amb sensacions. I diu que sobretot va haver un moment del recorregut, després una baixada, una pujada curta però molt, molt dura, que poder va donar més al compte i que això ho va pagar a la part final. I jo m'ho crec, eh? I aviam, l'entrenador del Sergio Garrote, l'Oriol Jessiu, sí, sempre em parlava això, no?, de l'importància, perquè sobretot en el ciclisme modern, no?, que tothom va amb potenciòmetre, la importància d'entrenar també la percepció personal de l'esforç, ¿vale? La percepció que tu tens de l'esforç que estan fent. I ell deia, me'n recordo, l'Oriol deia, bueno, però això amb un atleta professional ho té automatitzat. El que passa, que jo crec que en el cas d'en Renko, tot i que ho tingui molt automatitzat, a una crono és molt fàcil donar més del que creus que estàs donant, perquè estàs molt fresc, has fet l'escalfament, estàs amb molta ansietat a la sortida, inicies aquest esforç i de vegades dius, ostres, estic fent 500 watts o 300. És que sembla el mateix, perquè encara estàs amb moltes coses allà que aquesta percepció no és real, ¿vale? De la que ho tens, estàs molt, molt, molt lluny del que realment estàs fent. Per tant, clar, va ser un exercici pel Remco de conèixer-se amb ell mateix i sobretot de marcar el ritme en tot moment que havia de posar per gestionar aquest esforç de 40, gairebé 50 quilòmetres, crec que eren 46, uh-huh. I que li donés el títol de campió del món, i ho va aconseguir. Per tant, va ser un repte important pel Remco.
I que diu molt d'ell com a ciclista, perquè en efecte, com estàs explicant, més enllà de mirar el ciclocomputador, doncs es coneix, es mira cap endins i, sí, i es coneix el seu cos, que no sé si Remco Evenepoel tu el poses a les travesses com a candidat per guanyar el diumenge que ve la prova en ruta, o aquí només hi ha un nom, que és el de Tadej Pogačar.
Bueno, sembla que hi hagi el nom del Tadej només, però bueno, el Remco està bé, evidentment, sí, està en molt bona condició, amb un títol allà sota el braç, no? Sí, que arriba i clar, l'hem de posar com a candidat, evidentment. El Remco sí que està entrenant molt fort, se'l veu per xarxes i entrenant molt amb l'australià, amb el Matthews.
Sí.
I bueno, jo crec que tots
dos són... El Tadej, amb Michael.
El Tadej, sí, perdó. Estan tots dos entrenant, perquè són molt amics i viuen molt a prop.
Que per llavors, cert, perdona, l'altre dia es van trobar amb Geraint Thomas, que no sé si també viu, sí, per la zona, però els va trobar per darrere i va penjar, sí, la foto a xarxes.
Sí, viuen tots per Mònaco, i el Geraint Thomas, i ostres, anava tranquil i al final m'han adelantat aquests dos i m'han tret de put i he acabat amb 3 hores més d'entreno. O sigui que, bueno, et dona, és molt il·lustratiu de qui està acabant fort la temporada i qui està ja de capa caiguda de que s'acabi. És un clar exemple d'això.
Sí, totalment. Doncs bé, veurem qui s'emporta aquest mallot irisat de campió del món el diumenge que ve, amb Pogačar al capdavant, amb Evenepoel, amb Van Der Poel, en fi, hi ha noms importants,
sí,
que analitzarem a partir del proper programa, a veure com ha anat aquesta cursa. I estaré pendent, del fill del Barry, a veure com li va entrar setmana,
A veure l'Ashley Barry, si... Bueno, a veure com li va, dijous als juniors.
Molt bé, perfecte. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Igualment, fins la propera.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Hem parlat abastament d'aquest Mundial. Mira, em va molt bé això que comentava ara el Fletxa del potenciòmetre del ciclocomputador d'Evenepoel, aquests problemes que va tenir i com es mesura un mateix més enllà de totes les dades, tots els números que pugui tenir a través del potenciòmetre, perquè avui anirem per aquí. Sortim una mica del que és habitual en les entrevistes, en els protagonistes de Ràdio Volta, intentem... Hi ha un eix central, que els protagonistes són ells i elles, els ciclistes, però a vegades intentem sortir, hem parlat amb periodistes, amb narradors, hem parlat amb escriptors, hem parlat amb gent que fa de la bicicleta una manera de viure, creuant tot el món sobre dues rodes, i avui us presentaré el Paco Rojas. Ell és el representant a l'estat espanyol de Coros, una marca de rellotges, de ciclocomputadors, no sé si els coneixeu, si n'heu vist mai cap, i enteneu-me, no us vull vendre res, no us vull vendre el producte, però sí que em sembla molt interessant intentar entendre, a través de la figura del Paco, com funciona el mercat ciclista en un producte concret. Amb ell en parlarem. De bicicletes, per exemple, sabem que hi ha moltes marques, hi ha les marques potents, però que constantment apareixen noves marques. El mateix passa amb la roba, fins i tot amb els cascs, amb les ulleres. Però amb ciclocomputadors, amb els GPS, hi ha dues o tres marques que dominen i, tret d'això, és complicadíssim que algú nou tregui el cap en aquest monopoli gairebé. Poquetes marques, que ho controlen completament tot. Doncs avui vull saber com una marca com Coros, que ha nascut del no-res, s'ha fet un espai en aquest terreny. Va, que serà una conversa interessant. Saludem ara al Paco Rojas. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Isaac.
Bueno, primero de todo, quiero que me expliques qué es Coros, si se puede resumir, de dónde viene, cuándo sale, cómo empieza.
Bueno, Coros es una empresa deportiva que fabrica tecnología para ayudar a los deportistas a que puedan mejorar y tanto en sus entrenamientos como en sus competiciones.
Aquí entendemos relojes, ciclocomputadores para bicicletas.
Sí, bueno, la historia de Coros se remonta al año 2016, creo que es aproximadamente. Yo llevo en Coros desde 2017 y te voy a contar un secreto, Isaac. Al principio empezamos fabricando cascos. Fue una empresa de una startup que se hizo en Estados Unidos, de que la gente ponía dinero para comprar en primer lugar uno de los dispositivos. Y se fabricaron cascos con tecnología cloquear, que permitían, por inducción ósea, escuchar el sonido sin tener que llevar auriculares. Entonces, bueno, se planteó como, bueno, era un producto para, pensando en la seguridad del ciclista. Estuvimos 2 años fabricando cascos, hubo 3 generaciones de cascos. Salió el primer reloj en 2018, el Pace, que fue, bueno, un reloj deportivo que rompió un poco los moldes de la duración de la batería con respecto a lo que había en el mercado. Y bueno, a partir de ahí hubo un plan más más ambicioso de empresa, y que cambió porque, según el roadmap que había en aquella fecha, para 2019 se iba a sacar un ciclocomputador y no ha llegado hasta 2024. Pero bueno, al final poco a poco se van dando los pasos y aquí estamos.
¿Podemos considerar que Coros tiene ya su espacio o un hueco en el mercado global de relojes o ciclocomputadores para deportistas?
A ver, en el de ciclocomputadores todavía no, porque de hecho iniciamos nuestra andadura en junio con el lanzamiento de Coros Dura, que, bueno, se paró la producción porque se detectaron una serie de mejoras que se podían hacer al dispositivo antes de sacarlo definitivamente al mercado. De hecho, se le dio la oportunidad a toda la gente que lo había comprado de recibirlo en junio y devolverlo en septiembre, cuando se sacara la nueva unidad con esos cambios en la carcasa que lo hacían más robusto. Y bueno, estamos a la espera de que en 1 o 2 semanas esté el producto ya disponible para venderse. Entonces, bueno, haciendo relojes llevamos 5 años. Hemos cogido nuestra pequeña cuota de mercado, sobre todo en el sector más de deportistas de élite. Quiero referirme, por ejemplo, en esta última UTMB, si vemos las estadísticas de los 30... mejores deportistas en la clasificación, el 30 y tantos % llevaban Coros, o 30 y tantos, 40% llevaban Coros, y estábamos por delante de Suunto y de Garmin. Nos queda muchísimo camino por andar, por supuesto.
Podríamos hablar y vender el producto, hablar de las características de Coros, lo que tiene de bueno, de malo. No es la intención vender el producto. Al final aquí también hay una parte personal y subjetiva, que todo el mundo pues tiene unas preferencias. Pero a mí lo que sí que me interesa es saber cómo Coros, cómo alguien se mete en un mercado que parece tan controlado y monopolizado por pocas marcas, como pueden ser Suunto más en relojes, o Garmin en relojes y sobre todo ciclocomputadores. Hay otros, Karoo, los que quieras, pero el dominio es muy grande. ¿Cómo alguien quiere empezar de cero y meterse ahí?
Bueno, nosotros dentro del proyecto y de la expansión de la marca teníamos claro que empezamos por el trail, empezamos por un deporte de resistencia. Al final, nuestros relojes, una de las características básicas e iniciales es la duración y la batería. Y bueno, al final había que meterse en deportes de aventura y deportes que requirieran de batería. Y bueno, nosotros creíamos que el mercado del ciclocomputador, de GPS, a pesar de ser un mercado bastante maduro, nosotros tenemos cosas que aportar, ya no solo con respecto al dispositivo, sino cosas que puedan mejorar la calidad del entrenamiento de los ciclistas. Detalles como, por ejemplo, el Coros Dura tiene 120 horas de batería con carga solar. Tenemos muchos casos de gente que ha estado rodando todo el verano sin necesidad de cargar el dispositivo. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Pero lo que relojes o dispositivos, vamos a ver, nadie va a negar que tanto Garmin, Wahoo, Suunto, Polar en su momento, cuando hacía ciclocomputadores, todos son marcas excepcionales, con muchísima más experiencia que nosotros en el mercado. Pero nosotros no estamos ofreciendo solo un ciclocomputador o ofreciendo solo un reloj. Estamos ofreciendo un ecosistema, estamos ofreciendo una herramienta, una serie de herramientas, por una parte la tecnológica y por otra parte las de entrenamiento, para que cualquiera que quiera iniciarse o el que ya está iniciado pueda acceder a todo eso y pueda mejorar.
Esto demuestra que en un mundo de tiburones, decíamos antes, ¿no? Pero claro, en ciclismo vemos como hay muchos componentes, ¿eh? Empezando por la bicicleta, que hay marcas históricas, tradicionales, que dominan el mercado, pero que van apareciendo marcas nuevas. Con la ropa pasa lo mismo, los zapatos lo mismo, pero en este sector concreto, el del ciclocomputador, pues cuesta muchísimo más que aparezcan marcas. Esto demuestra que siempre puede haber alguna oportunidad, porque siempre hay necesidades nuevas, ¿no?
Claro, al final de lo que se trata también cuando tú lanzas un producto es cubrir necesidades que a lo mejor tu competidor no las está cubriendo. Entonces, bueno, nosotros tenemos la ventaja de ser una empresa pequeña y somos súper dinámicos en ese aspecto. Desde que lanzamos la primera, el primer firmware en junio para el ciclocomputador, ya llevamos como 3 o 4. O sea, implementando mejoras, ¿no? Al principio, pues no teníamos la altimetría en tiempo real, o sea, el que tú pudieras ver, o sea, sí los porcentajes, pero no que te reconociera el puerto y que te dijera qué distancia te quedaba a final de puerto. Bueno, son cosas que ya se han metido. Teníamos problemas, obviamente, porque los protocolos AMPlus, aunque sean libres, siempre una marca como Garmin o Hammerhead o Wahoo o cualquiera que lleve tantísimos años en el mercado tiene esos protocolos ya súper estudiados y súper incorporados a su firmware. Bueno, nosotros al principio pues hemos tenido problemas con eso, no podíamos, por ejemplo, el primer firmware que se sacó no podíamos sacar la potencia de ambos lados, solo podíamos sacar una potencia, ¿no? Entonces, claro, al final nosotros tenemos que seguir trabajando. Entonces, nuestro producto va evolucionando continuamente. De hecho, con los relojes, un reloj de hace 4 años, todavía le hemos estado actualizando el firmware hasta hace unos meses. Mientras había capacidad a nivel de hardware de poder actualizarlo, se ha hecho. Entonces, nosotros cualquier mejora que conseguimos, y muchas vienen por sugerencias de nuestros usuarios, cualquier mejora que podemos introducir en nuestro producto, no lo introducimos solo para el producto que acabamos de lanzar o para el que vamos a lanzar, no. Nosotros vamos hacia atrás y lo que queremos es mantener contentos a todos nuestros usuarios. De hecho, uno de los problemas, lo digo entre comillas, que tenemos es que el precio de Coro, de cualquier dispositivo Coro, es siempre el mismo. Nunca hacemos, no hay ni Black Friday, ni rebajas, ni nada. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, porque al final el que compra el reloj en el primer momento que sale, o el ciclocomputador en el primer momento que sale, sabe que se lo vamos a ir mejorando.
Y a la última, estar en sitios como la Sea Otter, esto imagino que aporta mucho, porque bueno, ya veis cómo se ha consolidado esta feria.
Bueno, la Sea Otter es espectacular. Esta es la primera vez que vengo, pero me la podía imaginar, o sea, me la imaginaba más o menos así. ¿Ah, como sí? un parque de atracciones para los ciclistas, de verdad. Sí, yo he estado en muchas ferias de trail y en ferias de, bueno, somos patrocinadores de Maratón de Valencia, o sea que al final estamos en ferias también importantes, pero bueno, venir a Sea Otter es una pasada, porque respira, no sé, grasilla y polvo por todos sitios, ¿no? Todo lo que nos gusta a los ciclistas, ¿no? Yo no me he traído maleta de bici, pero no sé si al final tendré que hablar con Vueling y decir, oye, que me voy con sobrepeso, porque es que esto es un paraíso.
Paco, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Radio Volta.
And Alderaan's not far away, it's California.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.